Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu? No ho entens, que no ho entens, per mi que no ho entens,
que no ho entens, que no. Si no existís el Sol, nosaltres no existiríem. Afortunadament, l'univers és ple d'estrelles, galàxies, planetes, però en la formació química de tot plegat, quins van ser els primers elements a formar-se? És cert que van ser l'heli i l'hidrogen, els elements més comuns del cosmos? Aquesta nit sabrem què és allò que no entén el doctor en química Jordi Llorca, que és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i especialitzat en meteorits. Jordi Llorca, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Hola, bona nit.
És cert que del centenar aproximat d'elements que conformen la taula periòdica, els més comuns i originaris són l'heli i l'hidrogen?
Sí, sens dubte. L'univers està compost bàsicament per hidrogen amb un 75% i heli amb un 24%. Són els dos elements més abundants.
Per tant, entre ells dos, l'hidrogen és el més rellevant.
Sí, perquè l'hidrogen és el més senzill. És a dir, un àtom d'hidrogen doncs és senzillament un protó amb un electró. I no hi ha res més simple i per això és el primer element de la taula periòdica. Quan es va refredar l'univers després del Big Bang, doncs es van començar a formar àtoms d'hidrogen i per això aquests són els que avui en dia segueixen sent els més abundants. Clar, aquests àtoms d'hidrogen, a mesura que es va refredar l'univers, doncs no poden canviar, no poden evolucionar. Cal que tinguem estrelles perquè aquests es puguin, diguem-ne, transformar elements més pesants.
M'he quedat amb la idea de que és el més senzill, l'hidrogen, i ocupa un 75% del cosmos. Això vol dir, doncs, que està fet molt senzillament, tot plegat.
Sí, 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 és que és això. És a dir, al Big Bang doncs, teníem les partícules subatòmiques, no?, que encara no arriben a ser àtoms, i aquests s'ajunten doncs, a mesura que la temperatura baixa, i el més fàcil és formar els protons, i aquests, doncs, com que estan carregats positivament, necessiten un electró doncs, per compensar aquesta càrrega, i per això l'hidrogen doncs, és el més abundant, no?, perquè és el que l'univers és molt gran, i en refredar-se tot doncs, no hi ha tantes estrelles perquè puguin tornar a canviar, no?, i per això és el que entenem més.
Qui sap si la veritat de tot no serà tan senzilla?
Bueno, potser no. No, però la veritat és que n'hem après bastant, no?, de transformació dels elements químics, perquè, bueno, ho observem a les estrelles, veiem com a les estrelles aquest hidrogen esdevé heli, i després aquest heli doncs, esdevé altres àtoms com el carboni, oxigen, nitrogen, i això ho podem observar, perquè tenim moltes estrelles al voltant, i analitzant el seu espectre podem saber la seva composició, i sabent la seva edat doncs, podem fer aquesta cadència, no?, podem veure com s'ha anat formant. Però és que, a més, la Terra també ens agrada experimentar, no?, i els laboratoris doncs, han fet proves per poder comprovar que tot això doncs, més o menys quadra.
I com ens podem fer, Jordi, a la idea de la importància d'aquests dos elements, l'heli i l'hidrogen?
Jo diria que ja des de fa uns anys l'hidrogen es considera com un element químic molt important perquè ens pot, diguem-ne, alliberar una mica o ens pot ajudar a gestionar l'energia que necessitem aquí a la Terra. Això seria de dues maneres, no? L'hidrogen, doncs, és un element químic que encara que sigui molt abundant a l'univers, a la Terra, com que tenim molt poca gravetat i l'hidrogen és molt lleuger, doncs no en tenim. Però tenim maneres per obtenir-lo. Els podem obtenir a partir de l'electròlisi de l'aigua amb energies renovables, per exemple, no? O amb l'energia del sol, fent fotocatàlisi. Aleshores, aquest hidrogen, quan el cremem, ens dona energia i l'únic que obtenim és aigua. I ja no tenim els problemes medioambientals d'avui en dia. Per tant, aquest hidrogen, aquest àtom tan senzill, element químic tan senzill, doncs ens podria ajudar. Però a més tenim la fusió nuclear, no? Aquí a la Terra l'energia nuclear s'ha obtingut sempre per fissió, és a dir, trencant els àtoms. Però nosaltres sabem que el que passa al Sol, que és que els àtoms d'hidrogen s'uneixen per fer un àtom d'heli, allibera molta energia. Tant és així que hem de pensar que el Sol està més o menys a uns 150 milions de quilòmetres de nosaltres i bé que ens escalfa, vol dir que aquesta energia que emet ens arriba a nosaltres i la notem, és molta energia. I el que es vol amb la fusió nuclear és precisament agafar hidrogen aquí a la Terra i donar les condicions perquè es transformi en heli i alliberi energia que la puguem utilitzar. Som uns aprenents, és a dir, mirant la naturalesa, veiem possibles solucions i intentem donar-les a terme.
Però, disculpa la ignorància, eh? Una mica com en la línia de la procreació que cal un mascle i una femella, podríem dir que per la vida calen aquests dos elements, l'hidrogen i l'heli?
No, és a dir, clar, per la vida calen molts elements químics, no? Nosaltres tenim una gran varietat, no? Tenim dotzenes de diferents elements químics que tots són molt importants. El que és, el que a mi jo trobo romàntic, no? És el fet que dius, bé, l'univers és relativament avorrit en el sentit que només hi ha hidrogen i heli, però a les estrelles com el Sol, doncs tenim gairebé la resta dels elements químics que trobem al nostre voltant, no? I amb aquests elements químics es pot donar la vida, si no, seria impossible. És a dir, no podríem viure només d'hidrogen i heli, sinó que ens farien falta no només un mascle i una femella, sinó molts tiets, no? Vull dir, molts altres elements químics, perquè si no la biologia és impossible.
En aquest sentit, Jordi, quin es creu que és l'origen dels elements que han acabat formant l'univers? Anem a la primera molècula. Com es van crear aquests primers elements?
A veure, és a dir, els primers elements que es van crear, com hem dit abans, eren l'hidrogen i l'heli. Aleshores, necessitem molta temperatura perquè aquests es puguin fusionar entre ells per donar els altres elements químics, perquè pensem que la taula periòdica s'endreça pel nombre atòmic, és a dir, pel nombre de protons que hi ha al nucli, no? I aleshores doncs, així anem avançant a dins de la taula periòdica. Perquè això passi, calen temperatures molt elevades, estem parlant de milions de graus, i això només es pot donar a dins de les estrelles, perquè tenim la força de la gravetat, que el que fa és, diguem-ne, compactar l'estrella, però el mateix, i això provoca que els elements es transformin i s'allibera energia que fa que l'estrella, doncs, no diguem-ne, estigui amb equilibri, per dir-ho així, no? I així es van formant tots els elements químics fins al ferro, perquè el ferro és el més estable de tots, no? Per això també hi ha tant ferro a l'univers. I a partir d'aquí necessitem una altra cosa. Com que necessitem encara més energia, cal que es donin explosions d'estrelles, com són les supernoves, i aleshores en aquell moment es formen els altres elements químics fins a l'urani i queden distribuïts per l'espai en el moment que l'estrella explota. I aquests elements poden ser captats per altres estrelles, com és com per exemple el Sol. No? El nostre Sol, que té tants elements químics, és una estrella molt, molt modesta, el nostre Sol, i conté els elements químics que ella va transformant, essencialment heli i algun altre, i incorpora àtoms, no? O sigui, altres elements d'altres estrelles.
Déu-n'hi-do. Però si
això,
anem...
perdona, una cosa molt, molt divertida és que, clar, dius, home, a vegades sona ciència-ficció tot això, però és que resulta que els meteorits, que són aquests objectes que provenen de l'espai, a dintre d'alguns meteorits hem trobat grans, o sigui, substàncies que són d'altres estrelles. I això ho sabem perquè els podem analitzar amb molta precisió al laboratori i sabem perfectament que aquests objectes no venen del Sol, sinó que venen d'altres estrelles, no? Per tant, diguem-ne, no és només una teoria, sinó que som capaços de, al laboratori, poder-ho analitzar i poder-ho saber.
Però encara no sabem quina va ser la primera molècula.
Aleshores, amb les molècules és una altra història, no? Perquè la molècula vol dir que és la unió de diferents àtoms. La primera molècula de totes segur que devia ser molt senzilla. De fet, la primera molècula és la molècula d'hidrogen, no? Perquè hem estat parlant sempre d'àtoms, però aquests àtoms, a mesura que la temperatura segueix baixant, ja són capaços, diguem-ne, d'enllaçar-se amb altres elements, és a dir, donar-se la mà, no? I compartir electrons. És a dir, una molècula són àtoms que comparteixen electrons. Doncs la primera que es va formar deuria ser la molècula d'hidrogen, que és la unió de dos àtoms d'hidrogen.
I si anem més enrere?
No, si anem més enrere, clar, ja tenim els àtoms només, no? Ja no hi ha res més. Avui en dia, també amb els radiotelescopis que enfoquen cap al cel, es poden veure aquestes molècules, no? Es poden saber quines són. I hi ha molt d'hidrogen, és a dir, de molècules de dos àtoms d'hidrogen. També hi ha monòxid de carboni, que és la unió d'un carboni amb un oxigen, i a partir d'aquí podríem anar augmentant la complexitat fins a veure fins i tot aminoàcids, no? Els aminoàcids que són els que nosaltres portem a les proteïnes, doncs també s'han trobat que hi ha a l'espai, no? Vull dir que és una evolució química d'algú molt senzillet com és l'hidrogen, a mica en mica ho anem complicant, i després dels gairebé 15.000 milions d'anys que té l'univers, doncs hem donat temps a que es formin moltes molècules.
I en l'origen de tot, Jordi, hi ha Déu o hi ha el no-res?
Doncs bé, això això cadascú, jo crec que no tenim una resposta, no tenim una resposta. De fet, ni idea, no? És a dir, a mi m'interessa molt aquest tema perquè trobo que és apassionant intentar primer adonar-se'n de que hi ha moltes coses que no les sabem, no les coneixem, no? Però és que no m'ho imagino, la veritat, no ho sé.
Ens ho diu Jordi Llorca, doctor en química, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i especialista en meteorits, a part de membre de l'Institut d'Estudis Catalans. I què és allò que no entén Jordi Llorca?
Bé, hi ha una cosa que ja fa anys que observo i que sempre penso, això algun dia hauria de saber-ho. Avui mateix que ha plogut força, per què abans de la pluja moltes vegades notem una olor a pluja, no? Saps aquella sensació de dir, ai, està a punt de ploure. Per què? És a dir, què és el que olorem realment, no? Però, o sigui, què és exactament allò? I això no m'agradaria saber-ho.
A veure si hi ha algun oient que ens dona la resposta. Jordi Llorca, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per l'atenció i que tingueu bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0.